Ràdio Sant Cugat, notícies.
Les multes a patinets elèctrics han augmentat a Sant Cugat durant 2025. Segons dades municipals, el 2024 se'n van imposar 50, mentre que el 2025 la xifra ha pujat fins a 67 sancions. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell, ho atribueix a un control més elevat i a la voluntat de garantir una convivència segura a l'espai públic.
Com que el tema dels patinets és una qüestió en augment, però de fet ja fa temps que n'hi ha molts a la ciutat, nosaltres doncs, cada cop hi posem més atenció, amb els agents doncs, que van amb bicicleta per aquí al centre de la ciutat especialment, no? Per intentar doncs, que tothom compleixi amb les normes bàsiques de circulació. Aquest any 2025 vam augmentar el total de multes en relació a 2024 i això és una cosa doncs, que evidentment mantindrem perquè necessitem, com deia, doncs, que tots els conductors de patinets compleixin amb els bàsics doncs, de circulació.
L'ús de patinets està regulat a Sant Cugat des de 2021 amb una ordenança pròpia, però des de llavors s'han actualitzat les lleis i reglaments que concreten encara més com han de circular aquests vehicles. Els castellers de Sant Cugat engeguen nova etapa amb un nomenament històric. Per primer cop tindrà una cap de colla, Marina Pons, que compartirà la responsabilitat durant els propers 2 anys amb Miquel Torregrossa. Tot plegat s'ha decidit en assemblea aquest diumenge, on Víctor Viete ha revalidat el càrrec de president. Els sindicats Comissions Obreres, UGT i CEMAF han tancat un acord amb el Ministeri de Transport per desconvocar la vaga ferroviària que ha començat aquest dilluns i que havia de prolongar-se fins aquest dimecres. La trobada, que ha durat unes 4 hores, s'ha celebrat poc després que arrenqués una aturada general del servei que ha generat cancel·lacions i endarreriments a la xarxa d'alta velocitat i al servei de Rodalies de Catalunya i Madrid. En sortir de la reunió, els sindicats han confirmat la intenció de suspendre la protesta després d'arribar a un pacte al voltant de la petició de més personal i d'inversions en manteniment i seguretat que havien plantejat el ministre Òscar Puente. Ara bé, CGT encara manté la convocatòria de vaga. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobareu com a Cugat Media.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Balada triste de tot. Ben tornats, cinèfils i cinèfiles. Encara que costi de creure, ni aquest guió ni aquesta veu esquerdada són producte de la intel·ligència artificial, sinó més aviat una falta de son crònica i massa tabac de liar. Però tal i com apunten les tendències, en un futur aquesta serà una excepció i no la regla. I és que les imatges generades per IA sembla ser que en un futur acabaran inundant l'audiovisual i l'entreteniment. Per altra banda, ja em sap greu si ja us estic avorrint. Tot just parlo parlant menys d'un minut, però ja se sap que avui en dia tot el que duri més que un reel o un vídeo de TikTok ja és susceptible de ser descartat. I és que la cultura de l'escroll ha vingut per quedar-se, així com l'algoritme i el data analysis. També lamento dir-vos que si us ha passat mai pel cap el somni romàntic de ser actors, ho tindreu de cada volta més difícil, i és que les celebrities digitals no tardaran en apropiar-se de les pantalles i la indústria. Si més no, aquests i altres pronòstics són els que mitjans com Forbes auguren per a la indústria de l'entreteniment. Tot un pèl catastrofista, pot ser, però que en cap cas hauríem d'ignorar. El futur ja és ara i hem d'estar preparats. Arrenquem un nou any i ens preguntem en aquest programa què ens depararà el 2026 en el cinema. tornen els superherois? Acabarà d'una punyetera vegada la moda dels remakes? Tornarem a anar a les sales de cinema o es mantindrà la baixa assistència dels darrers anys? Mantindran Hollywood i els Estats Units la seva hegemonia en el soft power? O veurem com arriben progressivament altres indústries tradicionalment relegades a cineclubs i al catàleg de Filmin? Com es desenvoluparà la guerra entre plataformes? Encetem, doncs, el programa amb molts dubtes i, segurament, poques respostes. Però divagarem, com millor sabem, per posar una mica d'ordre a tot el desgavell que, aparentment, tenim per davant. I com no podia ser d'altra manera, ho farem acompanyats de Jan Romaní, redactor i community manager del Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Jo som en Joan Miquel Mas, i ara comença el Cinèfil Podcast. Bona tarda i bon any, com esteu?
Què tal?
Bon any, per fi.
Per fi, no hem pogut reunir-nos abans i ara ja contar coses del 2025 com que no ens interessa, així que anem a veure què tenim per endavant. Jo anava avançant una mica de tendències, però el més habitual, quan es parla de quin any cinematogràfic ens espera, són les pel·lícules, no? Aleshores, com que ja en parlarem després ben a voler, voldria començar amb una petita ronda de quines són les pel·lícules que vosaltres dos espereu una miqueta més. Després ja entrarem en rànquings i el que faci falta. Un títol així, i per què? Jan.
A veure, dos dels meus directors preferits fan les dues pel·lícules més grans de l'any, que són Dune Part 3, de Denis Villeneuve, i L'Odissea, de Christopher Nolan. I, per tant, per mi aquests dos tòtems són els que em guien a travessar aquest any, que realment tenim moltes coses que m'interessen, a part d'aquestes dues grans pel·lícules, però aquestes s'han d'emportar el titular.
Era previsible, perquè són grans títols d'aquest any. I tu, JR, quin esperes?
Jo tinc moltes ganes de tornar a veure Spielberg parlant d'extraterrestres, amb Disclosure Day, crec que és de les que més ganes tinc, i coincideixo amb Dune, però més, i això en parlarem, tinc ganes d'aquest Dune's Day, no? De veure si hi ha un Barbenheimer segona part, i tenim aquestes dues megaestrenes al mateix dia, i tot el que això pot comportar ja més amb ulls d'indústria i d'espectadors que no tant de les pel·lícules en si, com el fenomen, no? Perquè jo crec que tornarà a ser, si és que acaba sent que s'estrenen al mateix dia, una cosa molt positiva pel cinema i pels cinemes físicament, pels espectadors i pels exhibidors, i per tant tinc molta curiositat per veure com s'acaba desenvolupant aquestes dues estrenes.
Sí, sobretot Marvel, que portava ja uns anys que no em donava cap de bona, no? I ara sembla, varen fer la dels Quatre Fantàstics, que era una mica més païble, també la dels Thunderbolts, que no estava tampoc tan malament, i ara veure aquests Avengers. Jo, tot i així, he de dir que ja no vull que sigui més un plaer culpable, no vull mantenir dintre de l'armari la pel·lícula que, diferència, més ganes em fa aquest 2026, és la segona part del Diablo Viste de Prada. La primera és una pel·lícula que vaig dir quan varen fer els plaers culpables, que l'he vista moltes vegades, quan era adolescent, més amb la meva germana gran, com dir, ella que miri aquestes coses, però al final l'acabo mirant jo per gust, i ara, doncs, el retorn de l'Anne Hathaway, la Meryl Streep, doncs, em fa bastantes ganes. I si us sembla bé, podríem començar una mica tots els temes que he anat posant a sobre la taula del que s'espera d'aquest 2026 i en endavant. He estat com mirant alguns articles aquest matí, preparant una mica el programa, i una de les preocupacions genèriques que es té és l'impacte que tindran les intel·ligències artificials del seu desenvolupament a l'hora de fer pel·lícules, i per altra banda també com el nostre costum de consumir productes immediats a través de l'escroll i les xarxes socials pot afectar a l'hora que es plantegen les pel·lícules. Crec que quan parlàvem de les plataformes ja vàrem dir això de la segona pantalla, doncs sembla que això ara anirà a més, a part de com les mateixes productores es miraran els algoritmes de les persones per decidir què és el que interessa rodar i el que interessa no. Heu pensat en aquest tema alguna vegada? Teniu alguna opinió sobre això?
És molt difícil no tenir una opinió sobre aquest tema. De fet, són dos temes.
Sí, sí.
Parlem primer de la intel·ligència artificial i després parlem del tema de les dobles pantalles. El tema de la intel·ligència artificial és evident que ha arribat per quedar-se, és evident que substituirà coses que fins ara havien fet persones en el món del cinema. Trobo que tampoc cal ser catastrofista, no? Que a vegades ve una cosa nova i és com, això ho canviarà tot, i vull dir, és com quan va venir la tele i hi havia la ràdio i tothom va dir, la ràdio desapareixerà. El cinema no morirà per l'arribada de la intel·ligència artificial, perquè, com es demostra i es seguirà demostrant, el públic encara vol coses fetes per humans, vol cinema artesanal, feta per autors. Per això també hi ha una onada d'autors, no? Directors-autors, que és el que la gent demana, no? De... Això, directors que, a més, diuen ei, que tot això no hi ha res fet amb intel·ligència artificial. Hi ha molt, o sigui, hi ha molta audiència que demana que, sobretot, no volem veure intel·ligència artificial. Després hi ha molta altra que li és igual el que consumeix, i aquest gran volum de gent, doncs, cada cop consumirà més aquest tipus de contingut, que és com el que ja veiem a Netflix des de fa temps, de contingut fet, no?, com a màquina industrial i no com a forma artesanal de cinema o de sèries. Però jo crec que no ho envairà tot. O sigui, que agafarà una part de la indústria que fins ara doncs, no havia sigut seva, però que no hem de patir, diguem, pel cinema en general, perquè les grans pel·lícules, les grans produccions que estan fetes per autors i que no estan fetes per robots, diguem, seguiran existint seguríssim, i en aquest sentit jo no pateixo.
L'altre dia vaig menjar uns fideus a la cassola.
Molt bé.
Què us sembla? Bé, no?
Perfecte.
Però clar, també a vegades podem anar al McDonald's. Ja veu per on vaig, no? Quin sí. Misteri de cop i volta. Doncs, parlant de gastronomia, ostres, els fideus de la cassola de la Font d'Europa a Granollers, doncs, són un abans i un després, vas allà, gaudeixes, són un esdeveniment, un lloc històric, fantàstic, una cuina feta amb productes casolans, els vaig gaudir moltíssim, però escolta, també me'n vaig anar al nen que volia anar al McDonald's i ens vam fotre un Big Mac i em van regalar una joguineta de Stranger Things. Està clar que jo considero que té molt més de valor la primera que la segona, però la segona també me la vaig menjar i també ens ho vam passar bé. Llavors amb el cinema potser passarà o passa ja una cosa similar. Seguirem tenint grans productes d'autor, segurament seguiran sent els que tenen aquest prestigi, no? I aquests directors que, per exemple, comentàvem ara, Spielberg, Nolan, no? a Villeneuve, Guillermo del Toro, Scorsese, per dir-ne un altre que està a la meva vitrina, doncs els seguirem valorant, els seguirem apreciant, però alhora també un dia tindrem ganes de veure una tonteria a Netflix, a HBO o a TV3. Val? I també serà això fantàstic. I com la irrupció de la intel·ligència artificial en tot això, coincideixo que no tinc un missatge catastrofista sobre el tema, jo crec que serà, ja és, una eina més. Exacte. Com ho va ser en el seu moment el CGI, i encara potser els meus pares, és que clar, això està fet per ordinador, com si això no tingués mèrit. Escolta, segons quines imatges de dinosaures per posar de les primeres de Jurassic Park, jo les trobo una obra mestra justament perquè es van fer amb ordinador i perquè ens ho vam menjar amb patates.
Terminator 2 també. Terminator,
clar, sí. Per posar les primeres i per no posar les últimes, que jo què sé, ens mengem CGI a pel·lis com Cirat i ni tan sols ho saps. Val? Per posar un exemple contemporani i proper. Llavors, la intel·ligència artificial jo crec que arribarà una mica de la mateixa manera, que destruirà feines d'alguns, segurament, com abans per fer un dinosaure necessitaves al millor 50 persones fent un animatrònic i després al millor 3 xavals amb un ordinador te la feien. Doncs la intel·ligència artificial pot ser un procés similar, però darrere la intel·ligència artificial hi haurà algú que li digui què fer.
Clar.
Llavors, també sorgiran algunes noves oportunitats de feina en aquest sentit, i no serà apretar enter i de cop i volta màgicament tot es farà. Hi haurà alguna gent desenvolupant aquestes intel·ligències artificials, programes específics per cinema d'intel·ligències artificials, gent que necessitarà formar-se per fer-lo servir, i per tant jo crec que es crearan, per entendre'ns, digue-li, departaments nous o singularitats noves a favor del producte o del que necessitis en aquell moment. I si hi haurà guions fets per intel·ligència artificial, jo estic segur que n'hi haurà. Que també estic segur que no seran tan bons com el que pugui fer, potser una persona porta 30 anys fent-los i potser no tindran la mateixa frescor. Però també em vaig pensar en hamburgueses al McDonald's.
Clar. Sobretot, ara, deia, el missatge catastrofista, evidentment hi ha persones que es rebutja la tecnologia. Però això, mira, rebutja la tecnologia. Però després hi ha un altre corrent, que a mi potser em sembla una mica més interessant, que és la que es relaciona, a mi que m'agrada molt la història, la que es relaciona amb el tema dels ludites, que moltes vegades diu, els ludites eren una penya que la revolució industrial destruïa les màquines que entraven a les fàbriques, no? I aleshores deien, el missatge com pro-capitalista, pro-progrés, pro-tecnologia, diu aquests que estaven atreçats i destruïen les màquines perquè tal. En realitat, destruïen les màquines no perquè estessin en contra de les millores que suposava a l'hora de fer la feina. És a dir, fent el símil, no seria estar en contra de la intel·ligència artificial perquè pot facilitar molt de processos o fer molt més ràpid coses que abans necessitava 50 persones. El tema és qui controla aquestes intel·ligències artificials, si realment aquesta tecnologia ajudarà a millorar la qualitat i els llocs de feina de totes les persones, o només servirà per abaratir costos i que hi hagi quatre persones allà dalt que es fan immensament rics quan tota la resta de persones perden els diners. No? Mm-hmm. Seria el que...
No, si suposo que aquests ludites el que en el fons estaven fent és protegir la seva feina.
Clar, no, no. Clar. I veien que amb aquesta irrupció d'aquestes màquines hi havia uns quants que s'enriquien, mentre que uns que havien canviat del tot la seva manera de viure, ara es trobaven que no tenien res. Sí, aleshores, sí. Crec que el debat anirà una mica més cap aquí.
El debat que tants cops ha passat a la història i que també presentava, per exemple, Oppenheimer, de Christopher Nolan, que és el fet de un cop tenim una nova tecnologia, la fem servir abans de tenir el debat ètic sobre què correspon fer servir aquesta tecnologia. Llavors, primer es fa i després es diu, ostres, segur que hauríem d'estar fent això. I, en canvi, doncs, no, el pas aquest previ de anem a veure moralment què és correcte fer, què no, què ens va bé realment millor com a societat, i després fer servir, perquè realment la intel·ligència artificial com a eina és molt útil, com estàveu dient.
Vull dir, la fem servir,
si la fas servir de forma intel·ligent, tu com a persona, no ella, totalment, vull dir, et pot servir per agilitzar processos, per facilitar moltes feines i per fer millors pel·lícules. El que passa és que també es pot utilitzar doncs, per això, per abaratir costos o per
o per acostumar-nos a un tipus de contingut, que a mi això és una cosa que veig molt en xarxes socials, tipus de contingut de processament molt ràpid que realment no té un bessó al darrere i per tant que només serveixi com per, entre cometes, anestesiar, sí, no, que és, no que tant com que, per transmetre o
el que deies abans de la doble pantalla, no? Que cada cop hi ha més contingut d'aquest de que no requereix gens de reflexió per part de l'espectador, sinó que simplement és entreteniment pur i que cada cop només en trobes, doncs, per exemple, al mòbil, no? A vegades hi ha gent mirant com una mini pel·lícula per Reels Instagram o el TikTok, sí, 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 al metro mateix, no? I un curt de 10 minuts fet potser amb intel·ligència artificial, no? I això per entretenir-te el viatge de metro de 10 minuts que tens, no?
Exacte.
I relacionat amb això, no fa massa, van sortir unes declaracions d'en Matt Damon parlant de que en el guió de l'última pel·lícula que em sembla que ha fet amb el Ben Affleck per Netflix, d'alguna manera havien d'explicar tres vegades al llarg de la pel·lícula què estava passant. Per què? Perquè potser quan estàs mirant la pel·lícula a la vegada estaves mirant aquest reel d'Instagram que estava dient en Jan. I per tant, ei, què estava passant? Ah, no, que estaven robant això. Ah, val, sort que m'ho he dit ara perquè ja tenim l'atenció dividida. I jo crec que això sí que juga en contra de la qualitat de les pel·lícules,
sí, perquè no necessitem jo la vaig veure i jo que no estava mirant el mòbil mentre mirava la pel·lícula se'm va fer pesat el fet de que em sobreexpliquessin algo que ja havia entès abans.
Clar.
I estava fet clarament per gent
per això,
que
per això, no, sí, ell mateix ho va reconèixer,
sí, sí.
I per tant jo crec que això és un pas enrere,
això és un pas enrere.
Sobretot tot a nivell de guió, no? Perquè home, no necessitem que ens masteguis tant. Home, a veure, si m'estàs fent Tenet tornant al Nolan, potser sí que m'ho has d'explicar perquè no ho entenc.
Clar.
Però si és una pel·lícula, no sé si és de atracaments, no la visió.
Sí, sí.
Doncs, escolta, que a lo millor és A, B i C, eh? Escolta, aquestes persones volen atracar aquest lloc i no necessitem massa més, no? I això, doncs, aquesta nova tendència fa que tractis una mica l'espectador com a idiota, però no és perquè sigui idiota, és perquè potser no està pendent de la pel·lícula.
Clar. I a més, s'agafa una mica aquesta... se trenca la idea aquesta de que el cine tot el que puguis ensenyar amb imatges no ho expliquis.
Exacte.
Que era com una màxima del guió, no? Com s'anomia aquest que feia teoria? Robert Fisher? No. Hi havia un llibre molt famós,
sí.
Ara no me surt el nom de l'autor. Pues una de les màximes era tot el que puguis posar amb imatges no ho posis en paraules, i ara resulta que estem anant enrere, no? Que han de posar en paraules, de que si algú arriba i tu el veus arribar, un altre li ha de dir, ei, ara arribes, no? Perquè pots estar mirant. Això sí que potser serà un pas enrere i que haurem perdut molta concentració en aquest tema.
I ja que estem en aquest tema, i com que avui estem parlant de tendències del cinema del futur, El que està clar és que, per una banda, la irrupció de les xarxes socials a les nostres vides en els últims 10-15 anys i, per altra banda, la irrupció de les plataformes en la indústria han canviat molt el tipus de producte que ens trobem. I aquesta és una prova, aquesta pel·lícula, però també ho és el fet de que ara hi ha molts fenòmens que arriben al cinema, i vull dir cinema com a pantalla gran, exhibició cinematogràfica, que provenen de la tele, de les sèries. I aquest any, spoiler ja del que parlarem després, per exemple, tenim la pel·lícula de Mandalorian.
A més, allà...
Peaky Blinders, també.
Peaky Blinders.
Exacte. A més, té, que això ho volia comentar també, que ja els productes són multiplataforma.
Exacte.
I multiformat. Vull dir, una pel·lícula, sembla que ja, això ja podríem tirar, hi ha molta filosofia que va al darrere, no només a nivell de cine, de tot, de que les coses ara no acaben. Les converses, tu parles per WhatsApp i en un moment deixes de contestar, però aquell no dius adéu. No? Aleshores, és com la conversa sempre segueix. Una pel·lícula acaba i pot tenir un bon final, però ja s'està pensant si funciona en taquilla, farem una seqüela, en farem una sèrie. Les sèries, el mateix, va acabar Breaking Bad amb un final de la leche, no, hem de fer El Camino, no, hem de fer Better Call Saul, dius, ostres, al igual no calia, no? Hi ha aquesta sensació de que no acaba i de que tot és multiplataforma i de que sempre hi haurà alguna cosa més a fer. Aleshores, això també han d'acceptar finals.
Sí, sí, no, i tant, i no només això, sinó que amb les plataformes, i en això a l'MCU, no? A Marvel ho va fer espectacularment bé, com a mínim com a concepte, és el fet de que si tu vols estar al dia i seguir tota aquesta megatrama, l'has de seguir tant al cine com a la tele. I si vas a veure el Fantastic Four sense haver vist no sé què, doncs potser et perdràs una trama important. I si ara no has vist la sèrie nova que han fet de no sé què, potser Doomsday no acabaràs d'entendre el què, no? I per tant et generen aquesta dependència emocional de la totalitat del producte, i fa que estiguis pendent, doncs, a totes les plataformes. I el perquè, òbviament, és evident, és perquè dona diners. I no veiem mai que això és una
indústria. Els va funcionar fins a un cert punt, perquè ara realment ha arribat a un punt de saturació que fa que t'acabis desconnectant, i uns Avengers com els que arriben aquest any ja no faci la mateixa il·lusió com havia fet fa un temps, perquè en aquell moment sí que t'havies vist tot el que t'havies de veure per veure-ho, i ara doncs només els friquis de Marvel reals s'ho han vist tot. Que també en aquest sentit penso com els nens que ara arriben en el mercat de l'espectador, cada cop es troben més, jo penso, que o sigui, que no està fet per ells, perquè com que tots són seqüeles, tots són remakes, tots són la cinquena part de no sé què, o això forma part d'un videojoc que havíem jugat als 80, clar, o sigui, tot, el que deies, tot és una continuació d'algú que ve abans. Si no hi ha coses originals, has d'haver vist molta quantitat de coses abans per poder entendre el que estàs veient a la pantalla. Llavors, saps? No, si entres ara de nou al mercat, no pots consumir gairebé res, perquè, ai, això, aquesta nova Bone Temple no la vaig a veure perquè no he vist 25 Years Later, no? I, clar, saps? I així...
A més, hi ha un tema aquí que, de Marvel, que se podria posar ja damunt de la taula, que són pel·lícules per nens. I és una cosa que molts de youtubers de 40 anys repassant totes les teories sembla que han oblidat. I és que són pel·lícules que han d'agradar a nens. Jo l'any passat vaig veure Superman, i em va agradar força, i la vaig veure la meva parella, i em va dir, està molt bé, però és com molt per nens, no? I jo vaig pensar i vaig dir, és que és el que ha de ser, i des d'una pel·lícula de Superman ha de ser per un públic infantil. El problema és que ara portàvem com molt d'anys que havíem mal entès lo de per tots els públics, i teníem a molta gent molt més gran comentant sobre pel·lícules de superherois, i el públic potencial, que han de ser nens de 10, 11, 12 anys, com que era el que menys importava, perquè el que importava era després les reaccions a xarxes i els vídeos que podrien anar relacionats sobre això. Aleshores, a mi em va agradar precisament per això, per recordar-nos de nou que, ostres, sí, el cinema de superherois pot estar fet bé, pots treure productes més madurs, com han estat les darreres pel·lícules del Batman, però al final són pel·lícules per nens, i han de ser això, i està bé que siguin d'aquesta manera.
I tornant al que deia de que la generació d'avui en dia potser no té on agafar-se per veure segons què, clar, el tema és que ara té les plataformes per si ho vol veure. Llavors, si vols veure tot Marvel des del principi, ha agafat fort, però segurament, cosa que abans no passava, com a mínim a la meva generació, primer, que no hi havia tantes seqüeles i remakes, i segona, que potser no tenia on veure aquestes coses. Clar. Avui en dia tenim un catàleg inacabable, i si em dona per, no sé, explorar el món de la màgia, doncs potser tinc 5 sagues per veure i les tinc totes disponibles a casa gratuïtament, si és que pago segons quines plataformes. I si no, per exemple, no s'entén com la pel·li de Zootopia 2 ha estat la pel·lícula, si no m'haig equivocat, a veure si ho dic bé, això, més taquillera de la història als Estats Units, o sigui, no al món, sinó als Estats Units, superant Avengers i coses d'aquestes.
Sí, sí. I l'any passat va passar amb Inside Out 2.
Exacte.
També.
Però què passa? El 2016, quan es va estrenar Zootopia 1, ningú li va fer cas. És una peu en ningú. Vaja, va tenir un èxit moderat,
sí,
però no va ser aquesta explosió.
Clar, imagino, i per tant, que després...
Què passa? L'han vist tots a Disney Plus?
Clar. Sí,
sí. I llavors, aquella de la conilleta de... Ah, doncs mira, la fa la 2, ara anem al cine. I ha fet que, tant a mi, Inside Out igual, que era una pel·li, per ser dibuixos de les més, per entendre'ns, complexes i adultes, i ho va patar espectacularment. I en canvi, per exemple, Elemental, com se li digui, aquella de la flama i la, sí, i la gota, doncs també va fracassar molt, com ha fracassat, i dic fracàs amb totes les cometes, Elio, aquest any. Per què? Pues perquè són apostes noves. I ara ens estrenen una de Pixar que es diu Hoppers, que possiblement tampoc li vagi molt bé. Però què passa? Potser després farà la 2, la 3 i la 4, d'aquí no sé quants anys. Per què? Perquè l'haurà vist tothom a Disney+, Plus. Llavors també ells saben quines pel·lis s'han vist més i quines pel·lis s'han vist menys,
sí,
i potser el podcast de fent d'aquí 10 anys estem parlant de Hoppers 3. O Elio 4.
Sí. I ara això que comentaves ens enllaça amb un altre tema que volia parlar, que és els hàbits d'anar al cinema i del cinema familiar com a l'esperança de les sales de distribució, igual que el gènere de terror, que serien com els dos que encoratgen a més a la gent anar allà, perquè en resum, les dades de recaptació de les sales de cine han baixat una barbaritat ja una mica abans des de la pandèmia, però sobretot des de 2020, de cada any anant menys al cine, les pel·lícules tarden més, o sigui, tarden menys
en arribar a plataforma.
Que és un dels principals motius pels quals la gent ja no va al cine.
Exacte.
I van només doncs, per esdeveniments, o grans esdeveniments com això, la gran pel·li de Marvel, l'Odissea, o el que deies tu, per viure una experiència de terror, perquè el terror molt anar amb amics, anar al cine, patir els sustos tots junts, no? Que és diferent veure-la a casa un migdia, no? És diferent veure una pel·lícula de terror. I també doncs, per anar amb la família, no? Per fer un plan de dissabte amb els nens, doncs encara te'n vas al cine i ho gaudeixen molt. Però realment, no? Són aquests dos pilars que fa que la gent vagi al cinema, que no vol dir que sigui, no? Que siguin millors pel·lícules que les altres. Però les altres dius, bueno, aquesta d'aquí un mes i mig ja l'han posat a Movistar, aquesta ja l'hauran posat a Film.
Una comèdia no te l'aniràs a veure en el cine,
exacte,
normalment. Un thriller segon quin, probablement tampoc hi vagis. Aleshores, pel·lícules d'autor, si t'agraden, jo vaig gaudir moltíssim d'anar en el cinema a veure Sentimental Value, però entenc que moltes persones prefereixin veure'n la casa seva, perquè total, bueno, és una pel·lícula així de drama, intimista, i no vulguin pagar una entrada per això. Però, clar.
Per reforçar totes aquestes coses que estem dient, i per veure un per un quines d'aquestes tendències hem vist ja el 2025, us faré un repàs de la taquilla mundial 2025. Primera, i alerta perquè això és una cosa que encara no m'ha apuntat, Nerja 2. Pel·lícula xinesa, que aquí no ha vist ni el Tato, perquè és xinesa i perquè parla de coses que aquí més aviat no entenem, que és la seva mitologia i tot plegat, però que la Xina té molts de xinesos.
Clar.
I han anat tots al cine a veure-la. I jo que he estat a la Xina, és un autèntic fenomen, i hi ha joguines, o sigui... Per tant, aquesta és la més taquillera de la història, la més taquillera d'animació de la història, i la número 1 del 2025 arreu del món. Número 2, Zootropolis 2, per això que hem comentat. Número 3, Lilo and Stitch. Remake en acció real d'una pel·lícula de Disney que en el seu moment va ser una de les pel·lícules menors de Disney, i en canvi ara la revolució tens a l'Stitch per tot arreu. Número 4, Minecraft, pel·lícula de Minecraft. Val? I d'aquestes 4, les 4 són cinema infantil / familiar.
Sí.
Val? Comencem per anar apuntant aquestes tendències i per confirmar tot això que estava dient.
Sí, sí.
Número 5, Jurassic World Rebirth, perdó la pronunciació. Estirar el xicle dels dinosaures després de 1993 que van començar i encara donen de sí i encara són un èxit. Número 6, de la tele a la gran pantalla, i tornem a l'Àsia. Guardians de la nit al Castell Infinit, Kimetsu no Yaiba, fenomen del manga, passat per l'anime a les sèries, i a més fins un cert punt aquí encara ho podem considerar un nínxol, cada vegada menys, però que jo potser li explico a la meva mare que aquesta pel·lícula no sap ni quina és. Val? Jurassic Park sí, Minecraft també. Val? Però això ja és número 6 a la taquilla mundial. I aquí també veiem el pes de l'Àsia a la taquilla mundial. Número 7, Com ensinistrar el teu drac. Un altre remake en acció real d'un èxit de pel·lícules de dibuixos. Número 8, i l'única anomalia, m'atreveixo a dir, de tot això que estem dient. la pel·lícula de Fórmula 1 del Brad Pitt. Val? Que la única podem considerar original, no remake, tot i que ve d'una franquícia, si li podem dir, de Fórmula 1, però bé, la considerem l'anomalia de tot aquest sistema.
Imagino, perquè molt d'aficionat a la Fórmula 1 va voler anar a veure la pel·lícula, que potser no aniria.
O molt d'aficionat a Brad Pitt.
També.
També.
Però les dues coses.
I que és d'aquestes que es diu la frase, aquesta s'ha de veure al cinema.
No?
Et diuen aquesta frase i la gent hi va més.
Mm. Número 9, Superman. L'únic superheroi que s'ha colat al top 10, que també és una tendència, que si aquest rànquing l'estem fent fa 5 anys, no la teníem. I número 10, la vuitena part de Mission Impossible, The Final Reckoning. Una altra saga estiradíssima, tot i que...
Era la darrera, no? Aquesta,
teòricament és la darrera, però jo ja no sé què dir, perquè han dit que en faran més, no sé si seguirà sortint en Tom Cruise o no, però bé.
Jo, com que m'agraden molt, si en fan més, per mi encantat, saps, d'aquestes?
De tot això, només n'hi ha una que no és una seqüela, o un remake, o una adaptació, en aquest cas, de videojoc. Si considerem Minecraft original, serien dos, Fórmula 1 i Minecraft. Tota la resta són seqüeles o remakes o tot pla, o continuacions d'alguna cosa.
Home, jo Minecraft no la posaria... O sigui,
és original.
No la posaria com original perquè molta gent que va anar a veure-la ja i molta de la cosa que apareixia a la pel·lícula, si no has jugat al videojoc, potser no ho entenies. Aleshores, va anar molta gent de públic precisament perquè és un joc que té molts jugadors. Sí. Si fan una pel·lícula de Fortnite ja pot ser original el guió, però la majoria de persones...
Segur que algú l'està pensant, aquesta pel·lícula.
Algú l'està produint i segur. No ens estan dient per d'això, però imagino que...
També t'haig de dir que jo no he jugat mai a Minecraft, al meu fill tampoc, al meu fill li agrada molt Minecraft sense haver jugat a Minecraft, i jo m'ho vaig passar pipa, eh? Vaig riure amb el Jack Black fent tonteries, no entenia massa els personatges ni què feien ni per què ho feien, perquè no he jugat a Minecraft, però com a pel·lícula d'entreteniment absurder, escolta, tira pelant el Jason Momoa fent l'animalot, el Jack Black sent el Jack Black, el meu fill i jo ens vam passar molt bé.
No, jo no l'he vista, però sé que sobretot és una pel·lícula com molt feta pels fans del videojoc.
Sí, però jo crec que els fans del videojoc l'aprecien i té la gràcia de que si no has jugat al videojoc tu pots passar bé amb el què. Jo crec que, per exemple, per ficar un altre exemple d'aquests, Dungeons and Dragons, en el seu moment, aquell remake que van fer no fa massa, jo, sense ser un gran fan de Dungeons and Dragons, tot i que sigui als 80 n'he jugat a rol ni tot plegat, és una pel·lícula que vaig gaudir molt i que em va semblar molt divertida i fresca.
Sí.
I, en canvi, també sé, per gent que és molt fan del tema, que és molt fidel a segons quines coses, bla, bla, bla. Jo crec que aquesta doble vessant l'han jugat molt bé.
Sí, a mi també m'agrada bastant i no hi he jugat mai. I em va semblar sobretot que no es prenia tan en sèrio a si mateixa, que a vegades és el crim que volen...
Que està molt bé. I jo crec que, per apuntar també una de les coses que veurem aquest any, passarà el mateix amb tant Masters de l'Universo, la Bèlia del He-Man, com amb Street Fighter.
I ara que estaves comentant com tots els temes, mos adonam, de que tiren molt les seqüeles, tiren les franquícies, tiren les pel·lícules d'esdeveniments, però per altra banda s'està creant com... El prestigi tot això és el renaixement de l'indie, està a l'era A24 absoluta, a la que hi ha les pel·lícules sèries que molta gent veu a casa i després les pel·lícules esdeveniment que són les que la gent va veure al cinema. I aquí potser hi haurien de posar una mica d'atenció, perquè la gent no espera anar a veure Martí Suprem, que és del Jofi, que és del Sadi, no? Aquesta que han estrenat avui, però en canvi anirà a veure els Avengers, no? I està Mare en Monera, a la que A24 domina tots els premis com a productora, però tots els directors que abans estaven a Sundance són els que ara tenen el prestigi, el que estan tenint el renom, però en canvi les dades del que la gent va veure al cinema són unes altres. Aleshores, també s'haurien de plantejar una mica com s'orienta això dintre de la indústria, no?
Sí, clar, per nosaltres és difícil d'entendre perquè els que estem com més ficats dins del món cinèfil, a la vegada és com que hi ha com... Tipus, com pot ser que aquestes 10 siguin les més vistes, no? I a la vegada, per nosaltres, les pel·lícules de l'any són unes altres que no tenen, no? Vull dir, que a vegades hi ha algú que et parla de que One Battle After Another ha sigut un fracàs. Dius, però com pots dir tal cosa si ha sigut la pel·lícula de l'any per tantíssima gent, no? Vull dir que... No, que
sí, a no ser que es creï...
Sí, o Sinners... Sí. La gent coneixent Sinners ara, no?, que ha sortit la notícia de les nominacions i tal, diuen, Sinners aquesta, què tal? Jo penso, però si portem un any parlant de Sinners sense parar...
Sí, no, a més, se va estrenar a principi d'any, no? Com
sí,
el mes de març.
Vull dir, jo ja n'estic cansat de Sinners, i mira que m'agrada molt, eh? Però clar, vull dir com, no?, la gent descobrint-la ara i és com... Feu-nos cas, no?, de les pel·lis que s'han d'anar a veure al cine i que realment valen la pena, no?, perquè la gent, no sé, que es formi aquest fenomen, no?, tipo, ara veig molt parlar de Hamlet, per exemple, i hi haurà més gent que va veure Hamlet perquè la gent n'està parlant i perquè la gent coneixia el llibre de la Maggie O'Farrell i perquè hi ha el Paul Mescal i tot el que vulguis, no?, però a no ser que es faci, no?, aquesta ebullició, realment, per bona que sigui la pel·lícula i per molt que prescrivim que la gent vagi a veure-la, costa que no, a no ser que sigui, doncs, la vuitena de Missió Impossible. No?
Exacte.
Jo crec que el que està passant és que amb tot aquest boom i desfermament i allau absolut de remakes i seqüeles, hi ha l'efecte rebot. I és justament valorar el contrari per saturació d'això. Tot i que les dades diuen que encara no s'ha saturat això, perquè si no, no estaríem parlant de totes aquestes remakes i seqüeles. A la vegada, segurament el cinèfil o el que ens escolta i el que d'alguna manera té una mica de criteri selectiu a l'hora de decidir quina de les 15 pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana va veure, també és capaç de trobar aquesta petita joia, bé sigui una pel·lícula de 24, bé sigui una nova pel·lícula de terror com al seu moment va ser Weapons, o bé sigui no sé, a una pel·lícula també feta a casa a quilòmetre zero, que potser després ho anirà molt bé segons quins premis. Per tant, jo crec que aquí també hi ha una oportunitat que segurament, si fas una d'aquestes pel·lícules, no estaràs en aquest rànquing de les 10 més vistes de l'any, però sí que potser t'acabes fent un nom i, com tu deies, que aquesta gent va començar Sundance sent, entre cometes, ningú, i ara mira, no? Doncs jo crec que aquí hi ha una oportunitat perquè també els extrems s'acabaran tocant i a lo millor un d'aquest que ha començat a independent acabarà a l'altra banda fent una seqüela, un remake. I si no, mirem Chloe Zhao, que va passar de fer el documental, bueno, allò de les caravanes i la
Nomadland.
Però va passar d'això a Eternals.
Sí, és un
que
cas
jo defensaré
de
bastant, he de dir aquí,
però,
jo defenso Eternals.
Que el que et vull dir...
Home, però no són comparables el que és Nomadland amb el que va ser Eternals.
Clar. Ni a nivell de públic ni a nivell de qualitat, també s'ha de dir. No, si et sembla bé, ara...
Anem al rànquing.
Anem als rànquings, perquè si no se'ns acabarà el programa. Començàvem amb tu, que per lo vist anaves a començar amb animació, no?
Sí. A veure... Ara el que parlarem, com que hem dit que els rànquings i les seqüeles i els remakes estan de moda, anem a veure'n alguns dels que veurem 2026 i 2027 perquè es fa una idea del que ve. Comencem per un dels més propers, que és Super Mario Galaxy, la segona part de l'adaptació del videojoc de Mario, que jo també ho vaig passar molt bé, no només jo i el nen, sinó gran part de la família, i que estic segur que seran de les més taquilleres del 2026. Arriba per Setmana Santa. Anem a l'estiu. Tindrem Toy Story 5. Sí, sentiu la música? Gràcies a cabina. Calia, segurament no calia ni la 4, però la vam fer, ens va agradar, i amb Toy Story tenim molta fe. És una saga que ha mantingut el nivell i que fins i tot els cinèfils encara defensen. I per tant, en aquest cas, el gran enemic seran les pantalles. Pantalles contra joguines. Jo tinc molta esperança en Toy Story 5 i crec també que serà una de les més taquilleres de l'any, justament pel que dèiem. Les hauràs vist totes a Disney Plus i tindràs l'oportunitat de veure la cinquena. I una altra pel·lícula que ho petarà espectacularment serà Minions 4. Totalment innecessària, com va ser Minions 2 i Minions 3, però què passarà?
I Minions 1.
Segurament també.
Perquè de Gru també en faran una quarta, no? Això?
És que és igual, estiraran tot el que puguin. Per què? Perquè és que Minions, les pel·lícules de Minions estan al top 10, gairebé totes, o top 10 no totes, però de les més d'animació més taquilleres de la història. I, escolta, acaben simpàtics, per tant, Minions 4, endavant. I tindrem també pel·lícula d'acció real de Baiana, Moana, sistema en aquestes terres. Com l'Elo han estat l'any passat, jo estic segur que Baiana, Moana, tornarem al cine, tornarà moda Baiana i tornaran a disfressar-se per Carnaval. No, per Carnaval no, perquè se va arribar després. Però vaja, tornarem a tenir moda Baiana i moda Hawaii. Una molt interessant, que és Coyote versus Acme, aquella pel·lícula que van enterrar i que van cancel·lar, però que no deixa de ser una seqüela, digue-li, o a l'univers Looney Tunes, que ara mateix no sembla estar molt amunt en popularitat, però que jo crec que serà molt divertida. I no arribaran aquest any, però arribaran segurament 2027, Shrek 5... Tornem-hi amb l'ogre, feia temps que no el vèiem, aquesta donarà molt de parlar 2027, Ice Age 7... Frozen 3 i Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Recordeu aquella pel·lícula d'animació de l'Spider-Man que tant ens va agradar i que ja ni ens en recordem? Doncs haurem de fer un allò d'un recap o veure els resums als YouTubes, perquè el 2027 arribarà la conclusió del que és aquesta gran saga d'animació de Spider-Man. I fins aquí, remakes i seqüeles d'animació o animació que han passat a acció real.
He de dir que com a millennial el retorn de Shrek i de Ice Age em fa bastant il·lusió.
Uf, jo vaig veure Ice Age 6, perquè és dir que ara anàvem per la 7, no?
7, no, i 7.
6, i va ser, o sigui, el pitjor que he vist a la meva vida.
Sí?
O sigui, a mi m'encanta Ice Age 1, m'agrada la 2, la 3 està bé, la 4 està
exacte,
bé.
Exacte, sí, sí.
Però, o sigui, el declivi és absolutament...
Jo crec que em vaig quedar la quarta. La quarta és la dels dinosaures, o no?
Diria que és
que
la tercera. La quarta encara estava bé, però no, és que un dia vaig dir, ai, si hi ha una altra de Ice Age, me la vaig posar i vaig dir, no, però
terrible.
Què ha passat?
Bueno. Terrible. Bueno, igualment, jo dic que només pel títol és de les que em farien més il·lusió. O sigui que veiem que seguim amb el tema de seqüeles i remakes que no s'aturen, tornarem a tenir la Baiana, i imagino que també en tens un llistat de totes les seqüeles i franquícies, no?, que arriben.
Sí. De totes maneres, abans de passar en això, també voldria comentar que, clar, estem parlant molt de Hollywood,
clar,
però que aquí vull dir, com a mínim no massa lluny d'aquí, tenim una persona que d'això també n'ha fet el seu negoci particular, que és Santiago Segura.
Ah.
Que aquest any tindrem Torrente 6, que Padre no hay más que uno 5 va ser de les més vistes l'any passat a la taquilla espanyola, i que ara és una sèrie.
Sí.
Val? O sigui que alerta, que aquesta tendència també la tenim no massa lluny, i que pot ser... Jo crec que el que encara no ha passat és una saga d'aquestes catalana, nostrada i en català. Tot i que tindrem Escape Room 2.
Bueno.
De Joel Joan. Aquesta, no, Joel Joan com a protagonista, no és el director.
Però aquesta ja la van fer al teatre, no?
Correcte. Sí.
És saga de teatre, que ja és un altre rotllo.
Bueno, jo ho celebro, eh? Jo vull dir, espero que hi hagi una saga d'aquestes taquilleres catalanes.
I això fotrà en aquest programa. Ai. He de dir que després de reflexionar-hi bastant, els catalans fan molt millor teatre, i a Madrid, per tenir més recursos, el cinema és una mica millor. He estat reflexionant aquests darrers dies. No dic que no se faci bon cinema a Catalunya, eh? No malinterpreteu les meves paraules, però sí que, comparativament, trob que a Catalunya es fa molt, molt bon teatre, però que després, a l'hora de fer cinema...
Li vas a la Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia.
No
estàs vetat als Gaudí aquest any.
Però no ho dic de que no es faci bon cinema, però sí que és veritat que no m'estranya que hi hagi el punt aquest de sagues de teatre, perquè realment es fa molt bon teatre aquí.
I tornant, és que ara estàvem pensant sagues catalanes, alerta que també tindrem Casa en Flames 2.
Ah, sí? És veritat que ho vam...
I en el seu moment vam tenir Barcelona nit d'estiu i Barcelona nit d'hivern.
Clar, de l'Orden podria fer nit de tardor, nit de primavera...
Exacte, podries tirar el xiclet. No?
És que més, jo vull un Ordenvers. Sisplau, que es fusionin això amb el tema de la sèrie aquesta de la sitcom de la casa nostra, i podem fer un Ordenvers i, per fi, totes aquestes tendències portades al cinema català i que la gent vagi en massa al cinema a veure producte fet en català.
Efectivament.
Però no crec que passi. Ja.
Doncs anem amb llistat de... No, exacte. Anem, clar... Tu, Jan, ets especialista en fer rànquings, estan parlant de què esperam veure aquest, però necessitem títols concrets, aleshores...
Originals.
Originals.
Sortim de tanta prequela, tanta seqüela, tant refrito, i ara estem cansats. Anem a les 10 pel·lícules més esperades d'aquest 2026, que siguin títols originals, que no vinguin enlloc, val? Començo el número 10 amb una de les que s'estrena d'aquí res. De fet, ja no he ni dit les que ja s'acaben d'estrenar, com Hamnet o Martí Suprim, que haurien pogut entrar, però com que ja les hem vist, doncs ja ni les contem. Però vaig a una altra de les nominades a millor pel·lícula als Oscars d'aquest any, perquè sempre ens arribarà una mica més tard, que és El Agente Secreto, que arriba aquí el 20 de febrer, una pel·li del Brasil, que parla de la dictadura i d'un home que ha de fugir perseguit per la dictadura, protagonitzada per Wagner Moura. En el número 9, una pel·lícula que no sé si estarà bé o serà un absolut desastre, però que com a mínim omplirà els cinemes i la gent l'anirà a veure, és Michael, el biopic de Michael Jackson, dirigida per Antoine Fuqua, que qui farà de Michael Jackson és el seu nebot, Jafar Jackson, que no sé si heu vist algunes imatges, però és igualet, els moviments els clava, i ja només per això la gent anirà al cine a veure Michael Jackson reencarnat, no? I perquè és un biopic musical que
que és una tendència que no hem parlat.
La comprovació de portem molts anys que funcionen sempre i que sempre arriben lluny, no? En el número 8 us porto The Entertainment System is Down, que és la nova pel·lícula de Ruben Östlund, director noruec que ha guanyat dues palmes d'or per The Square i per Triangle of Sadness no fa gaire. I aquesta passa en un avió on el que passa és que falla el sistema d'entreteniment. I llavors la gent està a l'avió avorrint-se i és una mica la idea de The Wi-Fi is down, talk between yourselves. Doncs sí, això, no tenen res més a fer que ser sociables com ho érem a la prehistòria. No?
Exacte.
Comèdia negra d'aquesta de Ruben Östlund que fa pinta d'estar molt bé. En el número 7, una pel·lícula que també arriba ja, que és No Other Choice, de Park Chan-wook, un director que m'encanta, em va encantar la seva última, Decision to Live, d'aquest director sud-coreà. Tu l'has poder veure, Joan Miquel, a Sitges, sí. Jo no vaig poder anar, et va agradar, no?
Jo em va semblar bastant divertida, segueix una mica la línia de paràsits de crítica al sistema laboral del tardocapitalisme, amb un toc d'humor una mica negre, que jo crec que pot funcionar almenys entre àmbits cinèfils, perquè ja hem vist que després el resultat de taquilla és una altra cosa, però entre àmbits cinèfils segur que No Other Choice és un hit, sobretot d'aquest any. Sí, sí.
Molt bé, aquesta tinc ganes de veure-la. També la número 6, que és d'un dels meus directors preferits, Paolo Sorrentino, ens porta La Grazia. Tony Servillo, que és el mític actor que ha fet servir, el de La Gran Belleza, que sortia també La Mano de Dios, aquí fa del president d'Itàlia, que té dubtes sobre si aprovar o no una llei d'eutanàsia. Premissa molt curiosa per Sorrentino, però Sorrentino sempre ens sorprèn i sempre ens agrada. Número 5, per un dels directors de moda als Estats Units, el director de moda en el món del terror, perquè el terror, com sabem, omple sales i sabem que omplirà sales, Werewolf, de Robert Eggers, un dels grans mestres del terror, The Witch, El Faro, l'any passat amb Nosferatu, doncs ja ha fet El Vampir, ara farà L'Home Llop amb Werewolf, molt interessant, sabem, no?, que sempre fa unes pel·lícules amb una gran fotografia, amb un gran disseny de producció, i que, doncs, tornarà a ser un èxit molt probablement. Número 4, Project Hail Mary, adaptació del llibre d'Andy Weir, que també va fer The Martian, i protagonitzada pel gran Ryan Gosling. És una mena de ciència-ficció amb un toc de comèdia, perquè sabeu qui dirigeix això? Phil Lord i Christopher Miller, els que en parlàvem, dels directors de les pel·lícules de Spider-Man, Across the Spider-Verse, Across the Universe, de la Lego pel·lícula, no? Aquestes comèdies esbojarrades, doncs ens porten una cosa que en principi semblaria més seriosa, perquè això és un professor de ciència que es troba de cop a l'espai i no sap molt com ha arribat allà. Bueno, veurem, té molts elements que semblen molt interessants perquè sigui una de les pel·lícules de l'any. Arribem al top 3, i aquí ja van els tòtems de la direcció. Ens porten, primer de tot, Alejandro González Iñárritu amb Digger, que no només tenim a Iñárritu, sinó que a més tenim a Tom Cruise com a protagonista. I atenció a la sinopsi que tenim d'aquesta pel·lícula. L'home més poderós del món s'embarca en una missió per demostrar que és el salvador de la humanitat. O sigui, una cosa megalòmona total. Tens Iñárritu, que és un home de grans idees, tens Tom Cruise, que és el salvador del cinema, i una, bueno, o sigui, és una pel·lícula tan gran, només superada per les dues que venen a continuació, que són, primer, la pel·lícula que ens porta Spielberg. Aquest any moltes ganes de veure Spielberg un altre cop a la ciència-ficció, amb Disclosure Day, torna, no?, els seus orígens, els d'ET, els de Close Encounters, no? Aquí tenim la protagonista Emily Blunt, tenim Josh O'Connor, Colin Firth, i la idea d'una invasió alienígena, no sabem gaire de què va. He vist el teaser i m'ha donat una mica la sensació de la sèrie Pluribus, no?, una mica de que els hi mengen el coco i no sabem gaire per on anirà, però és Spielberg i hi ha moltíssimes ganes de veure-la. I la número 1, ja he fet spoiler abans, però és que evidentment és Christopher Nolan intentant fer la pel·lícula més gran de la història de la humanitat, que és l'Odissea. Només ja pel repartiment ja és una pel·lícula enorme. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Mia Goth, Anne Hathaway, John Benthal, Charlize Theron, bueno, i molts més. I per explicar, doncs, aquesta mítica epopeia grega, no?, del viatge de retorn després de la guerra de Troia cap a casa, que durarà 10 anys, serà una pel·lícula enorme que evidentment, doncs, omplirà els cinemes aquest 2026.
Molt bé, doncs...
Hi ha esperança, hi ha esperança.
Ja he de dir que d'aquestes que n'has dit n'hi havia que no les tenia al radar, per exemple aquesta de l'Oslung, apuntadíssima, i el Robert Eggers, evidentment, també apuntadíssima, perquè sóc molt fan d'ell. Doncs bé, pinta, com a mínim a títols originals, pinta un any bastant interessant.
La veritat és que sí. Sí. Clar, jo quan venia de fer aquesta llista, venia més optimista de que venen coses molt interessants.
Clar, clar, no? I el que deies tu també, no? Com el terror i la comèdia negra també se van colant a dintre de, també l'autor, perquè també sí. Has donat com molta importància al director, que és,
sí,
és
lògic. Sí, és el que fa que la gent també torni al cinema, no? Doncs la nova del Nolan, la nova de l'Spielberg, de l'Iñárritu, i la gent hi va.
Exacte, la de l'Iñárritu pinta bastant xula. Sí. No sé si té moltes ganes de veure megalòmens ultrarics que es creuen que han salvat la humanitat, perquè per això ja tinc el telediari, però bé, també pinta bastant interessant. Doncs ens queda bastant poc temps, diria, no? Perquè
doncs vinga, vaig
amb
molt...
Amb això anant ràpid, rànquing de seqüeles...
Vaig molt ràpid per posar-nos una miqueta més pessimistes tenint en compte les grans pel·lícules que ens esperen, que ens ha dit en Jan. Jo vinc a amargar-vos el dia explicant-vos les seqüeles i remakes que veurem el 2026. Comencem segurament per les dues més grans, que serà la del Doomsday. Dune Messiah, Dune 3 i Avengers Doomsday. Tornem amb l'MCU fins a dalt de tot i des de la cabina em posen la música al màxim perquè gaudim o no d'aquesta tornada a l'univers Marvel per la porta gran. I sense deixar superherois tindrem la nova de Spider-Man. Segurament innecessària, però ens connectarà amb tot aquest univers. I seguim amb superherois, perquè si no vam tenir prou amb Superman, arriba Supergirl, amb el mateix rotllo cachondeo que ens portava en James Gunn. I ara ens n'anem també una miqueta enrere, com ja ens vam anar amb Superman, i tindrem unes quantes pel·lícules basades en videojocs, però videojocs d'aquests de mastegots. Perquè tindrem Masters de l'Univers, que no és un videojoc, sinó un joc. Tindrem Street Fighter, una nova versió. I tindrem Mortal Kombat 2. No sé quina de les tres és més innecessària, però les veurem les tres. Ja ens ho passarem bé al cine, clar que sí. Anant amunt també una saga llegendària i mítica, i tornant amb la tendència de la tele al cine, tindrem Mandalorian en Grogu, el gran final de tota aquesta saga galàctica o d'aquest arc argumental de Mandalorian. Veurem renéixer una altra vegada Narnia, amb la directora de Barbie. Doncs s'ha ficat en aquest univers que possiblement, si li surt bé, podrà ser això com el nou Harry Potter durant uns quants anys. I com a també cosa innecessària però divertida, tindrem Fokker in Law. Recordeu allò del Robert De Niro i del... com es diu?
I amb Ben Stiller,
de conèixer els sogres, Meet the Fockers. Doncs continuem amb això i ara ja no sé si tenen fills, nets, parents, però bé, tornarem amb el tema aquest. I això és només una part, perquè després arriba el terror. Tornarem a veure al final d'aquesta trilogia nova de 28 anys després, que jo tinc ganes i que m'ha agradat moltíssim.
Molt també.
Veurem Scream 7. Sí, sí, la 7. Veurem una nova versió de l'Exorcista, nova versió o estirada nova del fil. Tornarem a veure Resident Evil. Tornarem a veure Evil Dead. I, en aquest cas, no és terror, però sí, és comèdia, però té el diable per allà, que és Devil Wears Prada 2. Que Déu n'hi duret, quines seqüeles i quins remakes ens esperen.
Clar, el problema és que després ens queixem, però algunes d'aquestes que has dit a mi me fa ganes genuïnes de veure-les.
És que jo possiblement les veuré totes. Crec que excepte Mortal Kombat 2, que aquesta no tinc cap mena d'il·lusió, crec que totes les altres les veuré.
Ja, Evil Dead, Sam Raimi, així, m'interessa, i la de 28 anys després. Si torna a haver-hi una seqüència equiparable en el Ralph Fiennes posant-se diabòlic amb Iron Maiden, jo estic a dins total.
Però corregeixo, Scream 7 em sembla que tampoc la veuré.
No?
Ja, no, ho sento.
A mi les tres primeres em semblen correctes, després ja no he volgut veure.
Clar, és que n'hi ha quatre més.
Ja, no pot ser. Fora d'aquí.
Sí.
Bé, idò, ja se'ns acaba el temps, no? El programa no dona més de si. Alguna cosa més que vulgueu comentar de tendències o de títols que hem deixat fora?
Jo crec que ens hem deixat una tendència, però crec que li dedicarem un programa sencer, que és al cinema asiàtic.
Sí, Més que cinema asiàtic, indústries alternatives, no? Que els Estats Units deixen de ser el centre del món i el seu soft power dominant tot, i arriba doncs Corea del Sur, que ja està més que assentada, la Xina també arribarà, el Japó, abans has dit l'anime de Ninchol, bueno, depèn de la generació, per la gent més jove que nosaltres ja no és una cosa de Ninchol, ja l'anime està normalitzadíssim.
No, i la prova és això, que un producte anime està número 6 de la taquilla mundial.
Exacte, ja no és una cosa dels friquis de la classe, igual que els superherois varen deixar de ser-ho durant un temps, l'anime ja directament no es contempla com això. Veurem si ens arriben més coses d'Orient Mitjà, això ja està per veure, però vaja, en definitiva, els Estats Units, el seu podi com a principal exportador de cinema està una mica en disputa.
Com a mínim té alguna, diguem-li, amenaça o algun rival, que ja,
Que ja està bé. Bé, doncs, dit això, moltes gràcies, Jan, moltes gràcies, JR.
Moltes gràcies.
Un altre dia més aquí, i a vosaltres, recordar-vos que us estimem molt i us esperem a la propera vegada que ens escoltem. Fins aviat.
Molt bé, salut i cine. Adéu. Hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love your papa, you did all you could do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Música a Ràdio Sant Cugat. No deixis de caminar. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Cuando el nido abandone y vuelva a nacer, batiré bien mis alas sin miedo a caer, con que el suelo esté lleno de riscos sin fe. Volaré, volaré, volaré. Si consigo elevarme alzando la voz, trataré de posarme en un lugar mejor. Que me sobra el coraje y la convicción. Soy mujer, digo no, y eso no. Soy mujer, digo no, y eso no. La locura me arroja el silencio en un cielo vermello y cruel. Si me piden que cese en el sueño, sé muy bien que jamás te daré. Sé muy bien que jamás te daré. Y jamás.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Les multes a patinets elèctrics han augmentat a Sant Cugat durant 2025. Segons dades municipals, el 2024 se'n van imposar 50, mentre que el 2025 la xifra ha pujat fins a 67 sancions. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell, ho atribueix a un control més elevat i a la voluntat de garantir una convivència segura a l'espai públic.
Com que el tema dels patinets és una qüestió en augment, però de fet ja fa temps que n'hi ha molts a la ciutat, nosaltres doncs, cada cop hi posem més atenció, amb els agents doncs, que van en bicicleta per aquí al centre de la ciutat especialment, no? Per intentar doncs, que tothom compleixi amb les normes bàsiques de circulació. Aquest any 2025 vam augmentar el total de multes en relació a 2024 i això és una cosa doncs, que evidentment mantindrem perquè necessitem, com deia, doncs, que tots els conductors de patinets compleixin amb els bàsics doncs, de circulació.
L'ús de patinets està regulat a Sant Cugat des de 2021 amb una ordenança pròpia, però des de llavors s'han actualitzat les lleis i reglaments que concreten encara més com han de circular aquests vehicles. Els castellers de Sant Cugat engeguen nova etapa amb un nomenament històric. Per primer cop tindrà una cap de colla, Marina Pons, que compartirà la responsabilitat durant els propers dos anys amb Miquel Torregrossa. Tot plegat s'ha decidit en assemblea aquest diumenge, on Víctor Viete ha revalidat el càrrec de president. Els sindicats Comissions Obreres, UGT i CEMAF han tancat un acord amb el Ministeri de Transport per desconvocar la vaga ferroviària que ha començat aquest dilluns i que havia de prolongar-se fins aquest dimecres. La trobada, que ha durat unes 4 hores, s'ha celebrat poc després que arrenqués una aturada general del servei que ha generat cancel·lacions i endarreriments a la xarxa d'alta velocitat i al servei de Rodalies de Catalunya i Madrid. En sortir de la reunió, els sindicats han confirmat la intenció de suspendre la protesta després d'arribar a un pacte al voltant de la petició de més personal i d'inversions en manteniment i seguretat que havien plantejat el ministre Òscar Puente. Ara bé, CGT encara manté la convocatòria de vaga. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobareu com a Cugat Media.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades. Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu la salutació de l'equip del programa conduït per Aiman Triqui al control tècnic i sota la batuta del batriador i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 9 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb el repàs a la crònica esportiva del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. I afegirem una dosi d'actualitat amb l'entrevista a les Velles de Gitanes, ara que s'acosta la celebració de Carnaval. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb l'entrevista personal al podòleg santcugatenc Tomàs Gómez, que s'ha jubilat recentment. I afegirem una mica de literatura per conèixer la història de l'editorial Les Hores, de la mà de Maria Sampere. Ens acomiadarem amb un nou episodi de Fogons i Davantals. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades. Club Healthin patrocina aquest espai.
Molt bon dia, comencem aquest Esport en Marxa. Avui és dilluns 9 de febrer i avui tindrem protagonisme de les TIC per partida triple. I és que explicarem la participació del primer equip masculí del júnior al campionat d'Espanya d'hoquei sala, a Ourense, ha finalitzat en tercera plaça, per tant no ha pogut revalidar el títol de campions d'Espanya, però ha pujat al podi amb una medalla de bronze i això mai és fàcil. De fet, aquest divendres disputen l'europeu i es farà aquí a Sant Cugat. Tota aquesta setmana estarem molt pendents de l'equip de Fede González, que vol fer una cosa important en aquest campionat d'Europa. Arriben els millors equips no només d'Europa, sinó del món, perquè hi ha jugadors referents i en aquest cas hi ha potències mundials com Alemanya, Àustria o Bèlgica, entre d'altres. També, setmana important a Europa, de l'oxigen patiu que inclús en quad femení. Tindrem a la capitana Laia Paredes per parlar d'aquesta competició. Quarts de final, partit d'anada dissabte a les 6 de la tarda a la pista del Courtois francès. Un primer debut de l'equip santcugatenc, que ja va superar la primera ronda. El Gol Pilar és portuguès i ara espera arribar a la final a 4. I tancarem el programa amb el president de la Federació Catalana d'Hoquei Herba, Xavi Adell, parlant de les possibilitats que Sant Cugat pugui acollir la seu d'aquest ens federatiu i també un centre de tecnificació. Per tant, protagonisme, com dèiem, triple pel món de les TIC. Ens hi posem ara mateix, però abans toca donar un cop d'ull als marcadors, avui amb la companyia de Martí González. Comencem, posem en ordre els números d'aquesta jornada. Martí González, bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs comencem amb futbol, el Catllà 0, Sant Cugat masculí 0.
Els santcugatencs esgarraven un punt i ocupen la tercera posició.
Més futbol, Igualada 3, Sant Cugat femení 3.
Les de Raül Raposo empaten i continuen a mitja taula.
En futbol sala, Olímpic Floresta 10, Prosperitat 3.
Exhibició ofensiva dels florestans de Can Llobet.
Les Corts 7, futbol sala Sant Cugat femení 0.
Les vermellinegres cauen golejades a la pista del líder.
Esplugues 22, en vol Sant Cugat 30.
Els de Joan Sancho tornen al camí de la victòria.
Fraga 3, oxigen patiu que inclús en quart femení 0.
Les de Borja Ferrer planten cara, però cauen a la pista del segon classificat.
Aris 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 1.
Les santcugatenques es veuen superades pel conjunt canari.
I per acabar, en bàsquet, Castelldefels 97, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 100.
Triomf ajustat i de gran valor de la UESC per allunyar-se de la part baixa de la taula.
Esport en marxa.
Comencem aquest Esport en Marxa. Podríem dir que aquesta setmana és la setmana europea de l'esport santcugatenc, perquè tenim doble cita, Sant Cugat que acull aquest europeu d'hoquei sala i també tindrem el femení de l'oxigen patiu que Club Sant Cugat disputant el partit d'anada dels quarts de final de la WSE Cup, la segona categoria europea, un debut històric de l'equip vermell i negre. Però anem a pams i anem a parlar de l'actualitat. L'actualitat passava aquest cap de setmana per Ourense, on es disputava el campionat d'Espanya i allà hi teníem el representant català. Bé, de fet, eren dos, el júnior i l'Atlètic de Terrassa, però, òbviament, la nostra atenció informativa recau amb l'equip santcugatenc. I el júnior, que va finalitzar tercer bronze després de jugar la final de consolació davant l'Atlètic de Terrassa. 2-2, resultat final, 3-2 als strokes, als penals, i l'equip santcugatenc, doncs, que d'alguna manera va superar aquesta decepció de caure en semifinals i de no poder revalidar el títol de campions d'Espanya. Però a vegades també cal assolir aquesta tercera plaça per veure d'on vens, i quedar campions d'Espanya són paraules majors. Tenim aquí a l'estudi Ramon Bernil, ja en directe, el Jordi Muñoz, és el responsable de la secció d'hoquei herba. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
I també dos jugadors d'aquest equip, el Ferran Muñoz. Ferran, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Ignasi Vilomara, bon dia.
Bon dia.
Doncs començarem parlant per aquest campionat d'Espanya, per l'Ignasi Vilomara i pel Ferran Muñoz, jugadors del júnior. Començarem pel Ferran. Sap a poc aquest bronze o s'ha de posar en valor el que costa aconseguir una medalla?
Bueno, al final sí que és veritat que el nostre objectiu principal era intentar
assolir i guanyar el campionat, però veient en perspectiva i ara que han passat ja els 4 dies, el que ens comentava el nostre entrenador també era tot el tema de que portem ja 4 anys que ens estem dedicant més, o li donem més importància a la sala, i als 4 anys hem aconseguit entrar en el top 3, per tant hem d'estar molt orgullosos d'això. Al final som 4 equips dels 8 que jugàvem al campionat que li donem importància, que són l'Atlètic, el Júnior i per part de Madrid el Club de Campo i la Complutense, i al final pues, tot va de detalls i cada any un està millor, un té més sort, un qualsevol cosa, i mira, pues, aquest any ens ha tocat jugar el tercer i quart i hem pogut almenys treure una medalla.
Les semifinals, la derrota, entenc que us va fer mal pel resultat avoltat i també em deia l'Ignasi per errors més propis que mèrits del rival, no?
Sí, sí que és veritat que vam plantejar un partit on, bueno, es va plantejar un partit on nosaltres tindríem molt, molt el control de la pilota i al final, pues, al tenir més control que el rival, pues, ens va fer cometre més errors que ells, i sí que és veritat que vam aguantar fins al final amb el 2-1 i el treure el porter i tenir el porter jugador, pues, al final la Complutense ens va acabar matant a les contres.
Un Complutense que, per cert, és el nou campió d'Espanya i que d'aquesta manera anirà a l'europeu, no?
Exacte, sí.
Ignasi, mirant una miqueta en perspectiva aquests 4 anys i tenint en compte aquest campionat d'Espanya, ningú s'imaginava que aconseguir una medalla de bronze no és que fos tan poc, però sí per un equip que té molta gana i molta fam, no?
Sí, al final són 4 anys treballant molt fort, amb el Fede al capdavant, i sí que és veritat que al final doncs, pot saber a poc o pot saber a no assolir l'objectiu que nosaltres volíem, que al final, o sigui, nosaltres participem per guanyar i per anar millorant any a any, i sí que és veritat que, ostres, doncs pot saber a poc mirant tots els 4 anys de treball, però és el que diu el Ferran, al final hem de posar en valor la nostra dedicació i el nostre compromís amb l'equip i el treball que fa el Fede per entendre que al final un bronze també sap i no és el mateix cada quart que cada tercer.
Obrim carpeta ja de l'europeu, deixem enrere aquest campionat d'Espanya i anem a parlar amb el Jordi Muñoz. Sant Cugat, que acull des d'aquest divendres fins diumenge els 8 millors equips d'Europa, que venen de diferents països. Què suposa això pel júnior?
A veure, pel júnior, primer de tot, és un repte organitzatiu, perquè no, bueno, ja fa anys que ho vam fer aquí a Sant Cugat, però bueno, ara jo crec que per primera vegada ho fem amb nois, i el repte és important per un club com nosaltres, que al final bueno, és un club amateur, i organitzar un esdeveniment d'aquest tipus pues, això suposa mobilitzar molta gent, molts recursos, però bueno, molta il·lusió, moltes ganes de fer-ho i sobretot d'assolir un bon resultat si és possible, no?
Per la gent que ens escolta, què han de fer per formalitzar la seva entrada i una miqueta quin és el ritme de venda que hi ha?
Sí, a veure, les entrades estan a la venda a través d'una web, que es pot accedir a través de la Federació Europea, de la web de la Federació Europea. Hem posat dos models d'entrada, un és una entrada diària pels partits del dia sencer i un altre és un abonament dels 3 dies. El campionat comença divendres al matí i acaba diumenge, i la majoria d'entrades que es venen pues, acostumen a ser abonaments i bueno, ja estan disponibles des de fa setmanes. El ritme de venda és molt bo, estem ja a l'última setmana i estem a punt d'exaurir ja les entrades, vull dir que esperem que tinguem una bona presència d'afició al pavelló, no?
Des del club, quina mobilització s'ha fet perquè aquests nois tinguin tot el suport i recolzament que es mereixen?
Home, jo crec que ho veuran perquè bueno, hi ha hagut, com et deia, molts recursos del club dedicats a que sigui un èxit, que la gent hi vagi. S'està bueno, fent una campanya superintensiva a xarxes socials i dintre el club també s'està mobilitzant a les escoles, als nens, als pares. Jo crec que tindrem una presència, diguem, bueno, massiva de l'afició del club en allà, sobretot dissabte i diumenge, divendres és més complicat perquè el set laborable, però divendres hem aconseguit arribar a un acord amb diverses escoles d'aquí de Sant Cugat que ens portaran, doncs, jo crec que molts nens i nenes a conèixer el hockey al pavelló de Sant Cugat, o sigui que també serà un dia maco per la ciutat i pels nens d'aquí de Sant Cugat, no?
Fins i tot s'ha creat un grup d'animació, no?
Sí, hi ha un grup d'animació, bueno, ja fa temps que existeix, que el porten precisament algun dels que estan aquí, dels dos que estan aquí, han format part d'aquest grup quan eren petits, i ara ja els nanos petits del júnior pues, estan agafant el relleu, no? I bueno, també faran cosetes allà per donar ambient els 3 dies, no?
Aquest 2026 és especial perquè es fan 100 anys de l'hoquei herba del júnior, de la secció. Acollireu també la Copa del Rei i de la Reina. Uh-huh. I també hi ha un projecte important que a poc pot anar endavant. Ens avançarà després el Xavi Adell, sí, com era aquest centre de tecnificació. Mm. Sí. Millor moment de la història o no?
Bueno, jo crec que sí, no? 100 anys són paraules majors, no? I aquest any doncs, volíem, evidentment, celebrar com es mereix. Organitzar la Copa del Rei i la Reina és un altre esdeveniment superimportant. De fet, és el que més equips arrossega en el hockey herba actualment, perquè són 8 equips femenins i 8 masculins, i a nivell organitzatiu aquest el fem al club, encara, per tant el repte encara és més gran a nivell logístic. Estem mobilitzant una xarxa de voluntaris que ja ens aproximem als 100 voluntaris, o sigui, socis i abonats del club que desinteressadament ens ajudaran amb l'organització, i per tant doncs, bueno, és una fita superimportant en l'any del centenari, no? Respecte a l'altre que preguntaves, bueno, la Federació Catalana està fent moviments per efectivament intentar dotar a nivell tècnic la Federació amb més recursos. El centre de tecnificació serà un pas superimportant per aconseguir millorar el nivell dels jugadors. Actualment ja amb el CAR hem avançat moltíssim, amb el CAR de Sant Cugat. Un properament doncs, tindrem un camp de hockey herba. Però el centre de tecnificació suposarà un pas endavant a nivell de, com deia, de recursos, d'instal·lacions i tal, i si el júnior d'alguna manera podem participar, sent aquí a la ciutat, doncs encantats de la vida, no?
Molt bé. Anem a parlar de la vessant esportiva amb els dos jugadors del júnior que avui ens acompanya, el Ferran Muñoz i l'Ignasi Vilomara. Dos grups, A i B, quatre equips a cada grup, i el que és més important és quedar entre els dos primers per accedir a semifinals i lluitar per aquesta medalla. Comencem pel Ferran. Tenim el grup All Georgians, anglès, el Harvestheuder, alemany, i, finalment, dissabte, el Celina, croata. Possibilitats, opcions d'accedir a semis?
Bueno, evidentment, jo crec que possibilitats n'hi ha i nosaltres anarem al màxim. Sí que és veritat que ens plantegem el torneig sabent que el primer partit és el més important, a nivell de que guanyant el primer partit, evidentment, les teves opcions augmenten molt. I també sabem, evidentment, que els alemans són l'equip favorit, són els que tenen més experiència, més, per tant, sí que ens prendrem el partit de la... En general, el torneig ens el prendrem com un premi, intentarem disfrutar al màxim, però, evidentment, competint i amb el nostre objectiu, que és entrar a semifinals i, a partir d'allà, donar-ho tot.
El fet de jugar a casa és important pel suport i recolzament del públic, però a ningú se li escapa que aquest PAF 3 el teniu molt apamat, no?
Sí, clar, vull dir, no només és, com tu dius, per l'afició, sinó al final aquest esport va de detalls i un dels detalls és el tipus de superfície, i a més ho hem vist ja en aquest campionat d'Espanya, que ens ha costat una mica també adaptar-nos aquest passat cap de setmana a la pista. Per tant, això és un punt a favor, que ens coneixem les mides, les distàncies, tot el pavelló, i amb això també hem de jugar i hem de treure profit.
Ignasi, jo que porto molts anys aquí en el món del periodisme local, sempre les noies destacaven. Sempre potser el Pupas o la secció masculina era una miqueta la que sempre lluitava, però mai aconseguia fites. L'any passat veu trencar la barrera de la Final Four, que això és important en hoquei herba, i ara et faig escollir dues opcions. Després també li preguntaré al Ferran. Guanyar l'Europeu o guanyar la Copa a casa?
Bona pregunta. Aviam, mullar-me seria algo egoista en quant a tot l'equip que tenim, perquè realment, o sigui, nosaltres a l'equip de hockey sala som 12, però l'equip d'herba, que som molts més, som 18 convocats i al final som 20-22 en plantilla. Per tant, dir algo seria una mica lleig, tot i així estem molt motivats per les dues. A nivell de grup petit, ara tenim en ment l'europeu, però no ens oblidem de la Copa, per tant, no, sincerament no et sé dir, i no, ni que ho pensi t'ho diria, la veritat.
Ha sortit bé
de la pregunta,
sí,
no?
A tu, Ferran, et pregunto, no que escollis dos competicions, però, sens dubte, qualsevol de les dues serien benvingudes, no? Seria una mica ja la cirereta al pastís a un projecte que ja fa anys i panys que camina, no?
Sí, evidentment. Al final, sí que és veritat que la Copa del Rei, des de petit sabem que existeix i l'hem vist, i l'hem vist com el júnior ha participat, i això del Sala, en el cas l'Euro de clubs, ha sigut més una cosa recent, perquè al final, doncs, com dèiem, fa 4 anys que estem començant a donar-li més importància al Sala. Per tant, com dius tu, qualsevol de les dues és benvingudes i ara de moment estem centrats en aquest cap de setmana, però sí que és veritat que a partir d'allà pues, també anirem a tope per la Copa.
Molt bé, doncs Jordi Muñoz, responsable de la secció d'hoquei herba del Júnior, molta sort per aquest campionat a nivell organitzatiu.
Moltes gràcies.
I el Ferran Muñoz, Ignasi Vilomara, dir-vos que demà us acompanyarem a l'entrenament, ens aixecarem ben d'hora, sí. No? I que tingueu un molt bon europeu i sobretot gaudiu de l'experiència que ja ens heu fet representar Sant Cugat i de quina manera, i ara a gaudir. I per què no? Sempre en esport pot passar de tot.
Moltes gràcies.
Exacte, moltes gràcies.
Molt bé, doncs nosaltres tanquem aquesta carpeta de l'hoquei sala i obrirem la carpeta de l'hoquei patins perquè a l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat femení aquest dissabte també té competició europea.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I ara parlem d'hoquei patins, perquè l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat femení té una cita destacada als quarts de final de la WSE Cup, la segona competició europea. Ja va derrotar en l'anterior eliminatòria el Gol Pilares de Portugal i aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, jugarà el partit d'anada a França, concretament a la pista del Courtois. I tenim a l'altra banda del fil telefònic la capitana d'aquest equip, la Laia Paredes. Laia, bon dia.
Bon dia.
Setmana especial, no?
Sí, la veritat és que molt.
Bé, com afronteu aquest partit? Suposo gaudir de l'experiència i, per què no, pensar en aquesta final a 4, no?
Sí, jo crec que el principal objectiu és, òbviament, gaudir d'aquesta nova experiència. Sabem que és molt complicat perquè ser noves en tot això, doncs tampoc coneixem els equips que ens enfrontem, però ho agafem amb moltíssimes ganes i amb moltes ganes de competir. Sabem que és molt important també perquè és el primer partit d'aquesta segona volta i a més juguem allà, però anem a donar-ho tot.
Coneixeu l'equip francès? Teniu alguna referència o encara el Borja no us ha dit res?
Sí, el Borja ja ens va dient cosetes, però clar, coneixes molt més els equips de la lliga regular que no els de fora. Llavors, doncs, vas sabent cosetes i els vas estudiant, però no els coneixes tant. Llavors, doncs, també anem una mica a cegues.
Aquesta temporada heu tingut baixes importants, l'Alba Ambrós i d'altres jugadores. També han arribat noves i l'equip segueix competint. Potser al principi, pels rivals que teníeu, era complicat, però ara sembla que l'equip està millor, no?
Sí, bueno, jo crec que també era agafar la rutina i al final si tens un equip que és molt nou, amb jugadores molt noves, costa com agafar aquest ritme d'equip, el trobar-se a la pista, però ara, com dius, jo crec que es nota aquest canvi. Jo crec que l'equip que érem al principi i l'equip que érem ara, que ara estem molt més sòlides i som molt més equip.
Per acabar, sou conscients que si aquesta eliminatòria la supereu, hi hauria una final a 4 i que els 4 participants poden demanar ser seu d'aquesta competició. No sé si tu com a capitana, si hi ha hagut alguna conversa amb el club, amb el president, de dir si arribéssim a la final a 4 podríem acollir-la.
Ui, no ens ho hem plantejat tampoc. Jo crec que anem una miqueta pas a pas, de dir, bueno, primer anem a passar aquesta eliminatòria i si al final aconseguim arribar a la Final Four, que esperem, òbviament, que sí, es podria arribar a plantejar, però de moment encara no s'ha posat res sobre la taula.
Molt bé. T'ho havia de preguntar, per si la campana sonava. Molt bé, doncs, Laia, moltes gràcies per atendre'ns avui en directe a l'Esport en Marxa. Molta sort per aquest primer partit anada a la pista del Courtois aquest dissabte a les 6 de la tarda i després la tornada ja serà a finals de mes aquí al PAF 2 a les 8 del vespre. Que vagi tot molt bé i, insisteixo, molta sort per aquest partit.
Mil gràcies a vosaltres.
Yeah. Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Estem amb Xavi Adell, el president de la Federació Catalana d'Hoquei Herba. Xavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, la Federació Catalana, que té les seves oficines a Barcelona, que també està de manera física en una oficina al CAR de Sant Cugat, però que té la intenció d'intentar buscar una nova casa, i Sant Cugat és una de les opcions. De fet, ja hi sou al CAR, però per entendre'ns, tenir casa pròpia, no?
Sí, efectivament. Com bé dius, ara nosaltres la seu de la federació, les nostres oficines, com bé sabeu, estan a Rambla Catalunya número 5, al tercer pis, a Barcelona, i llavors disposem també, que on hi ha la direcció tècnica, amb una oficina doncs, dintre de les instal·lacions del CAR de Sant Cugat. Fa 3 anys aquí en el CAR ja hi tenim nens i nenes doncs, becats que estudien i entrenen doncs, en el CAR. I llavors, doncs, bueno, físicament, hi tenim. Això és el que actualment nosaltres tenim. Què ens passa? Que bueno, la federació ha anat creixent, tenim tot el tema de la sub-16... Bueno, ara ja hem augmentat a la... arrel de tenir les beques al CAR de Sant Cugat, doncs hem tingut que fer ja la sub-14. Clar, tenim sub-14, sub-16, sub-18, la sub-21 també hi ha, perquè bueno, aquest any precisament ja hi haurà també un autonòmic sub-21, i l'absoluta, que bueno, també hem anat fent partits i que cada vegada doncs, de mica en mica doncs, també l'anem consolidant una mica. No? O sigui, ja tenim tota una línia sencera. A més, també cal recordar que, també ho vam anunciar-ho en el CAR de Sant Cugat fa un parell de mesos, que també ja tenim la selecció catalana de Hockey Plus. No? Llavors, bueno, la federació se n'està fent gran i hem de buscar una casa pròpia amb unes instal·lacions pròpies. I bueno, ara estem en aquest moment embrionari, no?, de que tenim aquesta necessitat, i ara ja ho posem sobre la taula, doncs bé, cap on hem de tirar i com ho hem de fer-ho.
També preguntar-te, òbviament, que tot això té un procés i el primer que caldria és parlar amb l'Ajuntament de Sant Cugat, en aquest cas, no?
Sí, en realitat el procés és molt clar. Nosaltres, internament, primer, ja ho estem fent. Primer, com sempre he dit, la Federació Catalana, qui són els clubs? Llavors, nosaltres hem de vetllar per tot el hockey català, des del club més petit, amb menys llicències, fins al que en té, més. No? Llavors, el primer ha sigut parlar amb els clubs, informar de la necessitat aquesta. A partir d'aquí, nosaltres farem un grup de treball només exclusivament per preparar i per treballar doncs, el tema aquest. Què hem de fer? Doncs nosaltres ara estem en aquest punt embrionari de que realment tenim la necessitat i creiem que ara és el moment de fer el pas aquest. Hem de fer un business plan, hem de fer una projecció econòmica de manteniment de lo que pugui venir, hem de veure que fer la carta als Reis, perquè ens entenguem, no? I llavors, quan ja et poses a fer carta als Reis, penses amb els màxims, de màxims fins a mínims. Màxims que podria ser? Home, pues, jo crec que el hockey català, tenir un estadi de referència que es puguin jugar competicions europees, internacionals, i que fos un lloc de referència del hockey català, això no ho podem perdre de vista. València, sabeu que bueno, han fet 5 camps nous, ara estan fent un altre, bueno, que ja el tenen quasi acabat, que crec que hi cabran unes 4.000 persones, més o menys, i bueno, precisament d'aquí pocs dies hi jugaran a la Pro League. Tot va a València. No és una crítica a València, vull dir que està molt bé que puguin anar allà, però home, jo crec que pensem des de la federació que el hockey català algú hem de fer un pas per ser, continuar sent els referents. Per tant, primer de tot, un estadi de referència. Segon,